Ja, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Xoc diplomàtic entre Barcelona i Israel. L'estat d'Israel ha denegat l'entrada a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'alcalde tenia previst fer el seu primer viatge oficial al Pròxim Orient aquest mateix cap de setmana. L'autoritat d'immigració i població israeliana li ha notificat la revocació del seu permís per poder entrar a Israel. I això ha passat el mateix dia que a Barcelona s'ha presentat una iniciativa per trencar el bloqueig d'entrada humanitària a Gaza. Una desena d'embarcacions sortiran de la ciutat comtal a finals d'aquest mes d'agost. Tiago Ávila, membre del grup de coordinació d'aquesta iniciativa solidària, ha assegurat que es tracta d'una missió que farà història.
Lo que podemos decir es que esa será la mayor misión de solidaridad de la historia y que tiene más gente y más barcos que todos los intentos sumados hasta hoy intentando llegar a Gaza.
Per cert, avui mateix, les Nacions Unides han declarat oficialment la fam a una part de Gaza. Avui és divendres 22 d'agost del 2025 i tenim més titulars pendents un dia més dels incendis. El de Jarilla, el més gran de la història d'Extremadura, està ja estabilitzat, Maite Polo.
La baixada de les temperatures i l'augment de la humitat en el nord-oest estan propiciant millors perspectives aquest divendres per controlar els incendis greus que encara estan actius, especialment virulents, a Castella i Lleó, Galícia i Extremadura.
I a tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha començat a concretar les passes per assolir un pacte d'estat sobre el canvi climàtic.
Dimarts es crearà una comissió interministerial sobre el canvi climàtic i el tema s'abordarà també a la pròxima cimera de comunitats autònomes que es farà a Astúries. Sánchez ha apostat per la implicació dels ajuntaments.
Debe ser una pieza importante de ese pacto de Estado contra la emergencia climática que permita que todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales se unan junto con el Gobierno de España, con la Administración General del Estado, para definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, con la respuesta y con la reconstrucción posterior cuando se producen este tipo de calamidades.
Però les declaracions polítiques polèmiques no s'aturen i les escoltarem en aquest informatiu. Veïns de Badalona han iniciat una campanya de micromecenatge per fer front a les reformes provocades per l'esfondrament de l'edifici al carrer Canigó.
Necessiten uns 400.000 euros i demanen l'ajut de la ciutadania per poder recuperar la normalitat.
En Cultura, Santa Maria de Palautordera engega una nova edició del cicle de música catalana que enguany arriba a la 29a edició.
La proposta cultural tindrà lloc des d'avui fins al 7 de setembre i inclou 8 concerts a espais emblemàtics del municipi.
I en esports, Eduard Cabré, bon dia.
Bon dia.
Lewandowski apunta al Llevant.
El davanter polonès ha de ser la gran novetat en la convocatòria de Flick pel partit de demà. Serà el segon a fora de casa dels quatre que haurà de jugar seguits l'equip aquesta arrencada de Lliga. El tècnic encara no pot comptar ni amb Chesney ni amb Gerard Martín.
I pel que fa al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. En general, el temps està sent a hores d'ara força tranquil a moltes comarques del país. I bufa el vent, especialment cap a les comarques de l'Ebre, allà amb un ambient més eixut, i en canvi es van formant nuvolades a cavall de les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot al voltant del Puig de Calm, de les Gavarres, també del Montseny o del Montnegre. En aquestes comarques, entre la Selva, el Vallès Oriental Nord, també la Garrotxa, el Baix Empordà, el nord del Maresme o el sud del Ripollès, tindrem alguna tempesta, algun ruixat les immediates hores. Els més probables al voltant de l'Alt Maresme i de la Selva Marítima. En canvi, continuarà fent més aviat sol a les comarques de Lleida i de Tarragona i allà amb una temperatura més elevada. Pel que fa al dissabte, un temps que començarà amb alguns núvols enganxats a la costa, amb algun xafaguet, després s'anirà obrint el cel i la temperatura serà, si fa no fa, com la d'avui. El dissabte, si de cas, amb una mica més de xafogor. Us seguirem la xarxa.
Doncs un cap de setmana, en principi, tranquil·let. El control tècnic Lluís Sánchez, a la redacció i coordinació Montse Huguet, i us parla Pere Sanz. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ho dèiem en titulars, xoc polític entre Israel i Barcelona. L'estat d'Israel ha denegat l'entrada al país a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'alcalde tenia previst fer el seu primer viatge oficial al Pròxim Orient aquest mateix cap de setmana i visitar Palestina. Recordem que el plenari de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el passat mes de maig una declaració institucional on trencava les relacions institucionals amb l'actual govern d'Israel i també trencava l'acord d'agermanament amb la ciutat de Tel Aviv.
En un comunicat, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que, tot i que la sol·licitud de l'alcalde i de la resta de la comitiva havien estat inicialment aprovades, el govern israelià ha denegat a última hora i sense cap justificació el permís a Collboni, tot i que sí l'ha donat a la resta de la delegació. Collboni havia de volar avui al Pròxim Orient per iniciar una visita institucional convidat pels alcaldes de Betlem i Ramallah. Segons el consistori, l'objectiu era conèixer sobre el terreny els diferents projectes de cooperació desenvolupats amb el suport de l'Ajuntament en un moment de màxima tensió a la zona.
Doncs justament avui s'ha presentat a Barcelona una missió humanitària destinada a trencar el bloqueig de la franja de Gaza. Desenes de vaixells sortiran de la ciutat cap a Gaza el 31 d'agost, a finals d'aquest mateix mes d'agost, seria diumenge, i participaran personalitats públiques com ara l'activista Greta Thunberg, que anirà en una d'aquestes embarcacions. Irene Sagalés, bon dia.
Bon dia. L'acció l'organitzen entitats de la societat civil de 44 països del món. La data clau serà el 31 d'agost, diumenge, quan sortiran del port de Barcelona desenes de vaixells amb personalitats del món cultural, polític i de l'activisme de tot el món, entre els quals Greta Thunberg, que ja va intentar entrar a Gaza fa uns mesos. L'objectiu de la mobilització de caràcter civil és trencar de manera pacífica el bloqueig que pateix Gaza i permetre l'entrada d'ajuda humanitària. Un dels membres de la Global Sumud Flotilla, Saif Aboukeshek, ha reclamat el suport dels governs per garantir l'èxit de l'acció.
Exigimos que todos los gobiernos, sobre todo aquí, el gobierno español, realicen las presiones necesarias para que Israel puede permitir que esos barcos puedan llegar a Gaza y podemos romper el bloqueo, y con nuestra presencia podemos garantizar que otros barcos pueden llegar con ayuda humanitaria, porque las personas, niños, mujeres y civiles en Gaza estan literalment morint de hambre.
La sortida de la flota d'embarcacions de Barcelona amb rumb directe a Gaza anirà seguida en una segona fase d'una altra flota de vaixells que sortirà del port de Tunis, la capital de Tunísia, al nord d'Àfrica. Els organitzadors han escollit aquests dos ports perquè són ciutats referents pel que fa a la mobilització social en defensa dels drets humans. En els propers dies aniran anunciant més ports mediterranis d'on sortiran embarcacions, així com més personalitats reconegudes internacionalment que hi participen. Tiago Ávila, membre del grup de coordinació de la Global Sumud Flotilla, ha assegurat que la mobilització farà història.
Lo que podemos decir es que esa será la mayor misión de solidaridad de la historia y que tiene más gente y más barcos que todos los intentos sumados hasta hoy intentando llegar a Gaza. No son solamente los botes, son las protestas, son las movilizaciones permanentes que van a romper el cerco de Gaza.
El 29 d'agost, dos dies abans que surti la flota de vaixells cap a Gaza, tindran lloc tot un seguit d'activitats al moll de la Fusta de Barcelona i els organitzadors han fet una crida a la societat civil a acompanyar la flota de vaixells en la seva sortida el diumenge 31 d'agost del port de Barcelona.
Mentrestant, sobre el terreny al Pròxim Orient, el govern israelià ja ha aprovat el pla d'atac per ocupar la capital de la franja, la ciutat de Gaza.
Les unitats de l'exèrcit establertes a la perifèria de la ciutat ja tenen els plans militars per entrar-hi. El primer ministre Benjamin Netanyahu va fer l'anunci durant la visita a les tropes desplegades a Gaza que tenen l'encàrrec d'atacar i ocupar la capital. Les Nacions Unides han declarat avui oficialment la fam a part de Gaza i han alertat que les morts augmentaran de forma exponencial.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Un dia més, hem de repassar la situació als incendis forestals que estan afectant el nord-oest de la península des de fa dues setmanes. Segueixen actius 18 focs. Són més de 400.000 hectàrees arrasades i Galícia, Castella, Lleó, Extremadura i Astúries són les comunitats amb més incendis sense controlar hores d'ara.
Les condicions meteorològiques continuen sent favorables en general, però a Galícia i a Castella-Lleó especialment continua la situació complicada. A Galícia hi ha 8 grans focs actius i s'hi han declarat 3 nous focus a Lugo i Pontevedra, on s'han hagut de fer desallotjaments. En total han cremat 88.000 hectàrees a la comunitat gallega, que és una superfície més gran que la comarca de l'Anoia.
I a Extremadura, els bombers i la unitat militar d'emergències han pogut estabilitzar ja l'incendi de Jarilla, a Càceres, que, recordem, ha destruït més de 17.000 hectàrees.
Els veïns desallotjats ja han tornat a casa i es preveu que aquesta tarda rebaixin el nivell a l'1 de perillositat. No passa el mateix amb el foc de Porto, a Zamora, que continua en nivell 2.
I a Castella i Lleó encara queden 8 incendis de màxima gravetat, 6 són a la província de Lleó.
Les flames avancen cap a Astúries en l'incendi que més preocupa a la zona, el del municipi de Deganya, on s'ha desplaçat avui el president del govern. És la quarta visita que fa a les comunitats afectades pels focs i des d'allà Pedro Sánchez ha anunciat dues pròximes actuacions per aconseguir un pacte d'estat per l'emergència climàtica. La conferència de presidents autonòmics que es farà enguany a Astúries estarà dedicada a l'emergència climàtica i dimarts vinent una comissió interministerial començarà a caminar.
El martes próximo, antes del Consejo de Ministros, se va a poner en marcha una comisión interministerial de cambio climático, que será la encargada, con la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, de liderar, conjuntamente con el Ministerio del Interior, que es responsable de la Protección Civil, todo lo que representa el camino para lograr ese pacto de Estado que necesita nuestro país vinculado con la emergencia climática.
Per cert, el president del govern ha felicitat la directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, per la feina feta, però el debat polític en aquesta picabaralla política que ha pujat de to i d'intensitat a finals d'aquesta mateixa setmana continua, perquè aquest mateix matí l'eurodiputada del Partit Popular, Dolors Montserrat, ha mantingut les crítiques contra aquesta directora de Protecció Civil, titllada, recordem ahir, de piròmana pel vicesecretari de Política Autonòmica, Elías Bendondo.
Si tanto les molesta lo que se dijo, yo pregunto que dónde estaba el Partido Socialista cuando su diputado en el Congreso de los Diputados llamó pirómano al presidente de la Diputación de Salamanca. Usted me está preguntando por la directora de Protección Civil. Lamentablemente, con este gobierno no tenemos frente a la Protección Civil un gran organismo, a una técnico, sino que tenemos a una persona que ha entrado en la confrontación política. Y mire, en Europa esto no pasa.
Nova protesta dels socorristes de les platges de Barcelona, que ja porten més de 20 dies de vaga. La concentració s'ha produït a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, a les portes de l'Ajuntament. Pau Pascual.
Més d'una cinquantena de socorristes han protestat a la plaça Sant Jaume per denunciar la falta de personal, l'incompliment d'acords pactats en els últims anys i reclamar millores laborals. Demanen tres canvis concrets: ampliar la temporada de treball als mesos d'octubre i abril, ampliar la plantilla de socorristes i millorar els mòduls de treball. Ignacio García, secretari general de la secció de socorristes de la CGT, ha explicat les diferències a les negociacions.
Ellos reciben nuestras ofertas, ellos valoran el servicio en base a afluencia y no a operatividad, en base a números y no en base a seguridad de las personas, y por eso tenemos puntos desencontrados en cuanto a cuánto valoran ellos que es viable de ampliar la temporada y cuánto personal hay que poner.
Després de més de 3 setmanes de vaga i cap progrés en les negociacions amb l'Ajuntament, apel·len a l'oposició com a mesura de pressió perquè s'escolti les seves demandes. CGT, el sindicat convocant, ha posat èmfasi que tant el 2016 com el 2023, amb diferents governs, van arribar a acords després de diferents protestes i que no cediran davant de les pressions.
Doncs mentre els socorristes estaven a la plaça Sant Jaume, dins l'Ajuntament, una comissió extraordinària reclamada per l'oposició municipal abordava aquesta problemàtica de la vaga d'aquest col·lectiu. El tinent d'alcalde Albert Valla ha assegurat que en cap moment no ha hagut cap risc per als banyistes i ha recordat que el contracte actual recull bona part de les principals demandes dels socorristes. Valla ha insistit que el preacord assolit amb els socorristes el passat 6 d'agost és vàlid.
La darrera proposta que s'ha portat a debat implica més d'un 12% d'ampliació de dies de temporada baixa i 14 dies de reforç de la vigilància en temporada alta, amb un impacte econòmic global pels propers 3 anys de 850.000 euros, la qual cosa representa un 9% d'increment. Aquesta proposta beneficiarà el 100% de la plantilla, als quals se'ls ampliarà la durada del contracte. L'increment de la inversió que farà l'Ajuntament de Barcelona en la millora del servei de salvament i socorrisme serà aproximadament de 2,5 milions d'euros en els propers 3 anys.
A l'estiu augmenten les activitats a l'aire lliure i en concret les activitats que es fan a la muntanya. I el que representa això és un augment més dels rescats. De fet, en aquesta època de l'any, l'increment d'aquests rescats és d'un 40%. En el que portem d'estiu, el grup d'actuacions especials ja han fet 190 intervencions a les comarques tarragonines, una xifra que triplica, de fet, els rescats que es portaven a terme fa 15 anys. Teresa Ortega, Radio Ciutat.
Les actuacions han crescut de manera exponencial en els darrers 15 anys. L'any passat, els bombers van fer 1.900 sortides a entorns naturals per auxiliar persones. La majoria, més de 1.100, es van registrar a la muntanya. El cap de la unitat del grup d'actuacions especials, GRAE, Pep Ferrer, ha explicat a Tarragona Ràdio que és una tendència a l'alça que es consolida i que es va accentuar a partir de la pandèmia.
Portem a hores d'ara unes 190 actuacions en el medi natural. Són unes xifres que constaten aquesta tendència en augment a l'alça de les actuacions, de les intervencions en el medi natural que des de ja fa anys portem observant i que es van incrementar de forma notable també arran de la pandèmia.
La majoria d'accidents corresponen a senderistes o excursionistes que s'han fet mal i no poden continuar la marxa. També cal destacar la recerca de persones desorientades o perdudes.
I a la comarca d'Osona aquest any s'han efectuat una quarantena de salvaments de medi natural. La majoria també han estat rescats, una xifra similar a la de l'any passat. Caral Àries, el 9FM.
En els darrers 15 anys, dels més de 22.000 salvaments que han fet els bombers de la Generalitat de Catalunya en el medi natural, 788 s'han realitzat a la comarca d'Osona, en què la majoria han estat de rescats de muntanya o recerca de persones perdudes. L'augment de les activitats a l'aire lliure durant els mesos d'estiu, els bombers, la Federació d'Entitats Excursionistes i el Servei Meteorològic de Catalunya fan una crida a la precaució i a la responsabilitat en el medi natural. Els rescats a l'estiu han augmentat més d'un 40% a Catalunya, arribant als 195 rescats de mitjana al mes, amb pics de més de 200. La mitjana mensual de la resta de mesos baixa fins a les 135 actuacions. Pel que fa a la comarca d'Osona i el Lluçanès, en el que portem d'any, els bombers de la Generalitat han fet un total de 42 salvaments en el medi natural. D'aquests 42, 29 han estat rescats de muntanya i 12 han estat recerca de persones desaparegudes o perdudes.
Pràcticament dos minuts passen d'un quart de tres. Aquesta setmana el sindicat d'infermeria SATSE denunciava que les urgències de l'Hospital de Palamós estaven saturades. De fet, els usuaris de la sanitat pública del Baix Empordà suspenen el servei d'urgències de l'hospital, segons una enquesta de satisfacció feta a 57.000 persones. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Serveis de Salut Integrats al Baix Empordà fa servir un protocol d'enquestes que permet mesurar el grau de fidelitat de l'usuari i també si estaria disposat a recomanar el servei a altres persones. Els pacients aproven l'atenció hospitalària, però suspenen urgències. El gerent del centre, Xavier Pérez, recorda que és un servei molt difícil de dimensionar.
Hi ha moments que és impossible gestionar la demanda. Urgències és molt complicat. Tot l'altre ho podem planificar. Nosaltres podem planificar quiròfans, ingressos, tot això ho podem veure i és bastant estable, però les urgències és molt complicat. Sabem que hi ha pics, ara per exemple som una zona turística, al Baix Empordà, i estem voltant les 220-230 urgències dia a l'Hospital Palamós. Però és difícil de planificar tot l'any de manera simètrica.
Aquesta mateixa setmana, el comitè d'empresa de l'Hospital de Palamós ha denunciat la saturació de les urgències a l'estiu. La direcció admet que hi ha pics de pressió puntuals, però que les dades són similars a les de l'any passat.
Notícies en xarxa.
Veïns de Badalona han iniciat una campanya de micromecenatge per fer front a les reformes provocades per l'esfondrament de l'edifici del carrer Canigó. Necessiten uns 400.000 euros i demanen l'ajut de la ciutadania per poder recuperar la normalitat total. Sergi Crusells, Radio Ciutat de Badalona.
Arran de l'esfondrament de l'edifici del carrer de Canigó número 9, que va causar la mort de 3 persones, els blocs dels voltants es van inspeccionar per comprovar que el sinistre no els havia afectat i per la por que una situació similar es tornés a repetir. Un d'aquests blocs afectats va ser el número 116 del carrer d'Ausias Marc, que es troba just a la mateixa illa. Arran d'aquells fets, els veïns van passar 2 mesos fora de casa perquè es pogués apuntalar i assegurar els sostres.
Cada vegada que entres a casa, pues, diu, gràcies a Déu estic a casa meva, però després pensa, portem 17 mesos ja i és molt complicat de trobar pues, això el finançament, de trobar que algú ens ajudi.
Que la reforma d'uns 25.000 euros per pis ha d'anar a càrrec de la propietat. Tot i que la Generalitat havia posat sobre la taula que el consistori avalés les obres mitjançant l'Institut Català de Finances, l'executiu local assegura que la llei d'hisendes locals no permet dur a terme aquestes gestions. L'executiu assegura que està buscant una solució que sigui factible tècnicament i que no el comprometi patrimonialment.
Més notícies d'habitatge. El carrer més car de Catalunya no es troba ni al Passeig de Gràcia ni a cap dels barris exclusius de Barcelona. Ràdio Sambi, Gemma Palet, explica'ns.
Segons un estudi recent del portal immobiliari Idealista, el primer lloc del rànquing l'ocupa l'avinguda de Supermaresme. Es tracta d'una via que travessa una urbanització de luxe a cavall entre Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt, on el preu mitjà de les propietats supera els 9 milions d'euros. L'any passat aquest mateix carrer ja encapçalava el llistat dels més cars del país, confirmant d'aquesta manera el seu lideratge en el mercat immobiliari català. La segona posició sí que és per Barcelona, l'avinguda Pearson, al barri de Pedralbes, on el cost mitjà de les cases se situa per sobre dels 6 milions i mig d'euros. Aquesta zona és també coneguda per acollir alguns dels centres educatius privats més exclusius de la ciutat.
Moment ara per la cultura. Santa Maria de Palautordera engega una nova edició del cicle de música catalana que enguany arriba a la 29a edició. Paula Boada, Ràdio Vitamènia.
La proposta cultural tindrà lloc del 22 d'agost al 7 de setembre i inclou 8 concerts en espais emblemàtics del municipi. Des d'avui i fins diumenge es podrà gaudir dels primers concerts. Aquesta nit a partir de les 10 amb la nit d'havaneres amb els Pescadors de l'Escala i el grup Reguissol. Demà també a partir de les 10 de la nit amb el concert amb la Cobla Juvenívola de Sabadell i diumenge a partir de les 7 de la tarda amb l'audició de sardanes de la Cobla Ciutat de Girona. Es faran a l'embalat habilitat per les previsions de pluja a la plaça de la Vila i la plaça de la Sardana respectivament. Marc Gallardo, regidor de Cultura de Santa Maria de Palautordera, destaca la importància d'aquest acte.
Una programació amb qualitat i amb un pes cultural força bo. És que bueno, només podem veure el programa que hi ha aquest any, un orgull i una satisfacció poder portar aquesta programació en un mes d'agost a la zona.
Tots els concerts són gratuïts i oberts a tot el públic.
En un mar ple de taurons naveguen els pirates rodamons. Dins una ampolla surant i el mapa que seguiran.
El Pot Petit actua avui al Summerfest de Cerdanya, Puigcerdà. El Pau, la Jana i la Melmelada Band pugen a l'escenari amb nous amics i moltes sorpreses per fer cantar i ballar a petits i grans. Un espectacle ple de música, d'història i de personatges entranyables, recomanat per a nens de 2 a 8 anys i també per a les seves famílies. Aquest concert és una oportunitat única per gaudir en directe de les cançons que han marcat tot una generació. I amb el Pot Petit arribem als esports. Ja tenim aquí l'actualitat esportiva, ja tenim aquí l'Eduard Cabré. Per tant, Eduard, endavant, bon dia, què destaquem?
Bon dia, parlem del Barça, que té diferents fronts oberts. Avui l'esportiu agafa protagonisme amb el partit de demà al Camp del Llevant. Serà el quart, el segon de 4 consecutius que haurà de jugar l'equip fora de casa en aquest inici de temporada. Lewandowski serà la gran novetat en una convocatòria en què encara no hi seran ni el porter Chesnik ni Gerard Martín, que encara no estan inscrits a la Lliga. El tècnic blaugrana Hansi Flick se li ha preguntat avui sobre un dels jugadors que ha rebut ofertes per marxar aquest estiu, Marc Casado.
I spoke with him, of course, but I don't think that...
Crec que he parlat amb ell i no vol marxar, i jo vull que es quedi amb nosaltres. Serà una temporada molt difícil i necessitem a tots els jugadors que tenim ara.
We need every player. Gives us a lot of confidence.
Això ens dona molta força, molta confiança, i és el que volem com a entrenadors. També sabem que és difícil pels jugadors, però el que volem és guanyar moltes coses aquesta temporada.
I el mític estadi de Maracanà a Rio de Janeiro acollirà demà dissabte la final de la Copa Intercontinental Sub-20 entre el Flamengo i el Barça juvenil. Un duel produït per BTV amb suport de la xarxa que es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El tècnic del filial blaugrana és Giuliano Belletti.
Estamos en pretemporada y vamos a jugar un partido importantísimo, una decisión, como decimos aquí en Brasil, una final, y es traer este ambiente, esta mentalidad para el día a día. Lo que estábamos haciendo hasta lunes o martes, por ejemplo, cambiar un poco el chip, pensar en el partido, y los jugadores, desde que llegaron aquí en Brasil, se les nota metido en todo esto. Están hablando del partido, preguntando cosas del rival.
La final de la Copa Intercontinental Sub-20 es disputarà demà dissabte a 2:15 de la nit, hora catalana. I dues semifinals de la Supercopa de Catalunya d'handbol es veuran a la xarxa Més. Aquesta tarda a les 6 en categoria femenina, OAR Gràcia Sabadell, CAC 7 Balonmano Granollers. I a partir de les 8 al plat fort, OAR Gràcia Barça en categoria masculina. Des de Ràdio Sabadell ens informa en Sergi Parc.
La tarda al pavelló Gracienc arrencarà a les 6 amb la semifinal femenina entre l'OAR i el Granollers, el nou equip verd i blanc, amb moltes cares noves i amb Pol Ibáñez com a entrenador, fa tot just un parell de dies que s'entrena i afrontarà el partit com un dia de feina a més. El plat fort serà just després, a les 8 del vespre, OAR masculí Barça. També serà el dia per veure els nous integrants de la plantilla gracienca, alguns dels quals juvenils. L'any passat, com explica el tècnic Pere Llats.
Tenim jugadors com el Martí i en Pau Guimarà, que són dos jugadors primeres línies de la casa. El Martí ha fet un tram final de juvenil espectacular. Després tampoc deixar de comptar amb jugadors que ja estan al primer equip, però que tenen 18-19 anys, com són el Pol Romero, com és el Julio, com és jugadors com l'Escaiol, el Marc Ferrer.
Al Barça, tots els focus en el sabadellenc Aleix Gómez, que jugarà contra el seu club de formació. Els dos partits es podran veure en directe a través de la xarxa Més.
En les altres semifinals, el Lleida va guanyar ahir l'handbol Sant Quirze i avui divendres jugaran el Bordils i el Freaking Granollers en categoria masculina. I un darrer apunt, parlem de bàsquet perquè el Barça ha tancat la plantilla per la nova temporada amb la incorporació de Miles Norris, un ala pivot nord-americà que arriba procedent de Boston Celtics. Es tracta d'un ala pivot versàtil amb bon tir exterior de 2,6 metres i que va pertànyer la temporada passada a Boston, tot i que ha jugat també força partits amb el filial de la G-League, el Maine Celtics.
Doncs amb la jugadora versàtil posem el punt final a l'actualitat esportiva. Poc més de 3 minuts i arribem a 2:15.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida. Cuidar-se s'escriu amb Q.
Viu el 30è aniversari de PortAventura World amb les atraccions més icòniques, grans novetats i Fiesta Aventura. Un nou show amb 300 drons que il·luminen el cel, el ritme de la música i la pirotècnia en una experiència inoblidable. PortAventura World, made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros. Consulten les condicions al nostre web.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Solid. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
dos quarts de tres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Xoc diplomàtic entre Barcelona i Israel. L'estat d'Israel ha denegat l'entrada a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'alcalde tenia previst fer el seu primer viatge oficial al Pròxim Orient aquest mateix cap de setmana i l'autoritat d'immigració israeliana li ha notificat la revocació del seu permís per poder entrar a Israel. Això ha passat el mateix dia que a Barcelona s'ha presentat una iniciativa per trencar el bloqueig d'entrada humanitària a Gaza. Una desena d'embarcacions sortiran de la ciutat comtal a finals d'aquest mes de novembre. Tiago Ávila és membre del grup de coordinació d'aquesta iniciativa i ha assegurat que es tracta d'una missió de solidaritat que farà història.
Lo que podemos decir es que esa será la mayor misión de solidaridad de la historia y que tiene más gente y más barcos que todos los intentos sumados hasta hoy intentando llegar a Gaza.
Per cert, avui mateix les Nacions Unides han declarat oficialment la fam a una part de Gaza. Avui és divendres 22 d'agost del 2025 i tenim més titulars pendents un dia més dels incendis a la península. El de Jaïlla, el més gran de la història d'Extremadura, està ja estabilitzat. Maite Polo.
La baixada de les temperatures i l'augment de la humitat en el nord-oest estan propiciant millors perspectives avui per controlar els incendis greus, que continuen actius, però especialment a Castella i Lleó, Galícia i Extremadura.
El president del govern, Pedro Sánchez, ha començat a concretar les passes per assolir un pacte d'estat sobre el canvi climàtic.
Dimarts es crearà una comissió interministerial sobre el canvi climàtic i el tema s'abordarà també en la pròxima cimera de comunitats autònomes que es farà a Astúries. Sánchez ha apostat per la implicació dels ajuntaments.
Però les...
Debe ser una pieza importante de ese pacto de estado contra la emergencia climática que permita que todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales se unan junto con el Gobierno de España, con la Administración General del Estado, para definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, con la respuesta y con la reconstrucción posterior cuando se producen este tipo de calamidades.
Dèiem que les polèmiques polítiques tampoc s'han aturat avui divendres, les apuntarem aquí en aquest informatiu. Altres temes, veïns de Badalona han iniciat una campanya de micromecenatge per fer front a les reformes provocades per l'esfondrament de l'edifici al carrer Canigó.
Necessiten uns 400.000 euros, demanen l'ajut de la ciutadania per poder recuperar la normalitat.
En cultura destaquem que aquest cap de setmana l'Hort de Cruells, a Roquetes, serà l'escenari del 32è Tradicionarius de les Terres de l'Ebre.
Hi tocaran el trio Casum i també els Quicus, però l'actuació estrella serà del gaiter Carlos Núñez.
I en esports, Eduard Cabré, bon dia.
Bon dia.
El polonès Lewandowski apunta a Llevant.
El davanter pot ser la gran novetat en la convocatòria de Flick pel partit de demà. Serà el segon partit a fora de casa dels quatre que haurà de jugar seguits l'equip en aquesta atípica arrencada de Lliga. El tècnic encara no pot comptar amb Chesney ni Gerard Martín.
Fem ara el cop d'ull habitual al temps, a la previsió meteorològica i més avui divendres, que encarem un cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. En general, el temps està sent a hores d'ara força tranquil a moltes comarques del país. I bufa el vent, especialment cap a les comarques de l'Ebre, allà amb un ambient més eixut, i en canvi es van formant nuvolades a cavall de les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot al voltant del Puigcalm, de les Gavarres, també del Montseny o del Montnegre. En aquestes comarques, entre la Selva, el Vallès Oriental Nord, també la Garrotxa, el Baix Empordà, al nord del Maresme o al sud del Ripollès, tindrem alguna tempesta, algun ruixat les immediates hores. Els més probables al voltant de l'Almaresme i de la Selva Marítima. En canvi, continuarà fent més aviat sol a les comarques de Lleida i de Tarragona i allà amb una temperatura més elevada.